Molt bon dia, comencem setmana, arrenquem aquest dilluns 12 d'abril de 2021 al Penedès en xarxa. Comencem, com sempre, escalfant motors des de Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio, Canal 20 i Ràdio Vilafranca. Us acompanyarem des d'ara i fins les 12 en clau Alt i Baix Penedès amb aquestes propostes. Els dilluns comencem amb la roda d'actualitat. Emissora a emissora us anem explicant com es presenta la setmana, quina activitat hi haurà en diferents sectors econòmic, cultural, polític, social. I així comencem la setmana amb bon peu. Amb la roda d'actualitat arribarem a 9:15. Primer flash informatiu, cita amb les notícies de casa. I a 9:45 arriben els esports. Com que és dilluns, doncs farem un cop d'ull als marcadors, a les cròniques dels partits d'aquest cap de setmana i també mirarem ja els propers partits, la propera jornada. A les 10, a l'espai d'actualitat, avui comptarem amb l'Eva Álvaro, experta en seguretat de xarxes, amb la qual volem parlar sobretot del control parental i de l'exposició dels nostres fills i filles a les xarxes socials. A 10:45, nova cita amb l'actualitat, notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash d'aquest dilluns. I a continuació, el nostre jardiner de referència, el Ton Vilarrubias, ens acompanya per parlar de verd i de les tasques que toca aquesta època de l'any. A les 11 ens retrobem amb els amics de l'Institut d'Estudis Penedesencs, avui amb l'Àngels Traver. Parlem de la 16a trobada de centres d'estudis i de recerca del Penedès i també comptarem amb la Núria Canyelles, autora del llibre Un camí que porta a l'origen del Vendrell medieval. Així arribarem a 11:45, tercera i última cita amb l'actualitat en clau Alt i Baix Penedès, el flash. I acabarem amb el Com sé tu, aquesta secció quinzenal amb la psicòloga i coach Montserrat Ferraro. Avui parlem de la felicitat, de com hauríem de buscar la felicitat en el dia a dia, en aquells petits moments i no reservar-la tota per vacances o per moments especials. I a banda d'aquestes tres cites amb l'actualitat del Penedès, als 14:15, a les hores en punt, us acostem la resta d'actualitat a través del butlletí informatiu. Hem començat amb un primer a les 9, seguirem a les 10, a les 11 i a les 12. Així serà aquest dilluns, aquestes 3 hores de ràdio que comencem a compartir amb tots vosaltres a partir d'ara.
Penedès en xarxa, l'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
Comencem aquest matí de dilluns amb la roda d'actualitat, situant-nos una mica aquesta petita eina com una brúixola, la nostra brúixola, per situar-nos bé al llarg dels propers dies i saber com entomar aquesta setmana. Una roda d'actualitat que comencem a Ràdio Sant Sadurní, tot saludant l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs com bé dius, comencem aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, on arrenquem avui mateix a Sant Pere de Riudebitlles amb campanya de donació de sang, una campanya que es durà a terme a partir de les 5 de la tarda i fins a les 9 del vespre al Centre Cultural i Recreatiu de Sant Pere. I seguint, òbviament, el protocol Covid, ja sabeu que us heu d'apuntar per poder donar sang i en aquesta ocasió ho podeu fer a través del WhatsApp, al telèfon 677-07-1756. Ja per demà, d'11 del matí a 2:15, el bibliobús estarà a Sant Pere Sacarrera, al terme municipal de Mediona, i a 8:15 del vespre la Fassina de Sant Sadurní acollirà la presentació de la novel·la Terra de Vinyes de Rosa Maria Prat. Es tracta de la novel·la guanyadora de la darrera edició del Premi Celler de Lletres, que recordem és aquest certamen que organitza la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní i que any rere any versa al voltant del món del vi i del cava. Per poder assistir a aquesta presentació de Terra de Vinyes de demà a partir de 8:15 del vespre a la Fassina, us heu d'inscriure, això sí, a través del web www.sansadurní.cat. Fem un salt ja fins a divendres perquè Gelida acollirà el lliurament dels Premis del Treball de Recerca i això serà de 6:45 de la tarda a 7:45 a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida. Dissabte arrenquem jornada a Sant Sadurní amb una altra presentació del llibre, en aquest cas amb el llibre Microrelats de Martí García Cruells. Una presentació que es durà a terme a partir de les 11 del matí, també a la Biblioteca Ramon Bosch de Noia de Sant Sadurní, i en aquest cas la conduirà el sadurninenc Pep Forns. Com a l'altra activitat de Sant Sadurní, en l'altra presentació també amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. També dissabte i també a les 11 del matí, però ja a Sant Pere de Riudebitlles, tindrem dansa amb moviment personal amb Georgina Bardarou. Això serà, com dèiem, a partir de les 11 a les Escoles Velles i podeu participar i inscriviu-vos a través del correu escolesvelles@gmail.com. Dissabte a les 12 a Gelida, inauguració del recorregut i la senyalització d'interès turístic patrimonial amb 21 punts nous. A partir d'aquesta senyalització, la ruta modernista, que ja s'oferia des del Centre d'Interpretació del Castell de Gelida, es veu així reforçada i complementada amb nous continguts arrel de l'extensa recerca d'informació que s'ha dut a terme. S'actualitzaran, doncs, els continguts i es pot oferir com a producte turístic tant guiat com autoguiat. La inscripció per assistir a aquesta inauguració del recorregut i la senyalització d'interès turístic patrimonial de Gelida la podeu fer a través de gelida.promoció@diva.cat o bé trucar en el telèfon 93 779 0058. Dissabte a la tarda a les 7 i encara a Gelida tenim programació escènica amb l'espectacle 36+1, una teatralització que neix de la tria de 15 títols del llibre 36 poemes a partir del 36 de Ricard Creus. Això serà a partir de les 7 de la tarda al Casal, al Saló d'Espectacles de l'UCG, amb una entrada anticipada de 8 euros i a taquilla de 10 euros. Acabarem setmana diumenge amb diverses activitats. Al matí amb dos clubs de lectura. A partir de les 10 del matí a Mediona amb el club de lectura medionenc al Pantinquillo i també club de lectura a la Biblioteca Jaume Vila i Pasqual de Gelida, això sí, a partir de 10:15. I ja a la tarda a les 6, encara a Gelida, nova sessió del cicle Gaudí, aquest mes amb la projecció de la pel·lícula Sentimental. Això serà, com dèiem, a partir de les 6 de la tarda amb una entrada de 4,5 euros la general, 3 euros si teniu el carnet jove, el de la Federació d'Ateneus de Catalunya o bé el Club Vanguardia, i això serà a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
Seguim presentant la setmana altres municipis de l'Alt Penedès, des d'Olèrdola, des de Canal 20, Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, molt bona setmana. Aquest dimecres és 14 d'abril i a motiu del 90è aniversari de la proclamació de la Segona República, l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos convoca un acte institucional de commemoració i la projecció del documental La Sin Sombrero. Serà a 6:45 de la tarda al Castell de Penyafort. És una activitat gratuïta amb aforament limitat i cal la reserva prèvia al 669-287539 o bé al correu electrònic turisme@smmonjos.cat. I alguns municipis ja preparen durant aquests dies la commemoració de Sant Jordi, que es viurà la setmana que ve, en aquest cas amb les convocatòries de concursos. És el cas, per exemple, de Sant Cugat Sesgarrigues, i és que dins dels actes de celebració de la Dia de Sant Jordi l'Ajuntament organitza un concurs de relats curts per totes les edats. Els relats han de tenir una extensió màxima de 2 pàgines d'una 4 i s'han de lliurar a les oficines o a la bústia de l'Ajuntament durant aquests dies o bé per mail a l'adreça rodriguez@sancugatsesgarrigues.cat. La data límit d'entrega és el 23 d'abril. I a Sant Martí es convoca un concurs literari. Es pot fer una poesia, un relat curt, un còmic o caligrama i el tema és lliure. S'ha d'enviar preferiblement en format Word o PDF, i un concurs també de manualitats. En aquest cas, cal enviar els treballs a comunicació@santmartisarroca.cat especificant en quin concurs hi participa la persona que desitgi entrar en aquesta convocatòria. El termini de presentació dels treballs és fins al 21 d'abril. I el Bibliobús al Castellot està avui mateix a l'aparcament municipal de Pontons de 3:45 a les 6 de la tarda. A les Cabanyes, el Bibliobús Montau s'instal·la també aquest dilluns d'11 a 1:45. De 2, volíem dir, i demà dimarts davant de l'Ajuntament de Torrelles de 3:45 a les 6. I dimecres el Bibliobús està al costat de l'Escola de la Granada de 11:45 a la 1. Divendres el Bibliobús Montau estarà en aquest cas a la plaça del Sindicat de Sant Cugat d'11 a 2:45. I ja pel cap de setmana, dissabte, es pot visitar l'església de Sant Valentí de les Cabanyes. És del segle XIII i es va construir sobre les restes d'un mosaic d'una vila romana. El seu interior amaga interessants frescos medievals i iconografia que ajuda a introduir-nos dins de la creença de l'època i a comprendre la presència de Sant Joan Baptista, advocació dels germans hospitalers. Serà la visita en 2 torns, a les 11 i a les 12, això dissabte. També aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, a Olèrdola, al pati de la capella de Sant Cugat de Moja, hi haurà l'activitat Contes Desexplicats, a càrrec de Vivim del Cuento, una inscripció que caldrà fer-la prèviament a ateneumogenc@gmail.com. El donatiu és de 3 euros, cada adult, més 1 euro l'infant pels socis de l'Ateneu, i de 5 euros, més 1 euro per cada infant pels no socis. I dissabte es fa la segona de les projeccions del cicle de cinema entorn a l'època de la Segona República que organitza l'Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos. A les 7, al Castell de Penyafort, es podrà veure la pel·lícula Josep, com en la projecció de dimecres. És una activitat gratuïta, amb aforament limitat, i cal fer la reserva al 669-287539 o a turisme@smmonjos.cat. I diumenge es pot participar en l'activitat combinada Sabors en temps de guerra, que s'inicia a Subirats amb una visita guiada al CIUDEP, un equipament museogràfic singular i de referència relacionat amb els fets ocorreguts del 22 al 23 de gener de l'any 39 durant la Guerra Civil. Després d'aquesta visita, és la darrera de les propostes que oferim en aquest torn de la roda, es servirà un esmorzar entre vinyes amb una degustació de cava del Penedès, i en acabar els participants es traslladen a Santa Margarida i els Monjos per conèixer el refugi del Serral, un dels refugis més ben conservats, i el Ciarga. En finalitzar la visita guiada, es va cap al centre dels Monjos per gaudir d'un menú de guerra en un restaurant local. Per informació i reserves es pot trucar al 669-287-539 o bé a l'adreça de correu electrònic ciarga@ciarga.cat.
Anem ara a Domenys Ràdio, on la Lourdes Meronyo ens explica com es presenta aquesta setmana als diferents municipis del Baix Penedès. Lourdes, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que aquest dijous de 4 a 7 de la tarda al Pic de la Casa de la Cultura de Sant Jaume dels Domenys es faran els assessoraments acadèmics i laborals. Marxem cap a Llorenç del Penedès, és que aquest dimecres a les 7 de la tarda a la cooperativa a la Sala del Centenari es farà la inauguració de l'exposició La Primavera Republicana al Penedès 1931-1936 de l'Institut d'Estudis Penedesencs. Es tracta d'una exposició cedida per la biblioteca mestra Maria Rafecas, mostrada la recerca realitzada a 47 municipis en una època on es van desenvolupar un gran nombre de projectes per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Les visites seran els dies 18 i 25 d'abril i 2 i 9 de maig, de 12 del migdia a 2 de la tarda. Posteriorment estarà a la biblioteca fins al 23 de maig. El mateix dimecres, però a les 8, a la cooperativa a la Sala del Teatre, farà la conferència als Rabassaires al Penedès, a càrrec de Raimon Soler Becerro, doctor en Història i col·laborador en diferents departaments de la Universitat de Barcelona. El dissabte, a les 6 de la tarda, a la cooperativa a la Sala del Teatre, Contacontes, l'arbre de sucre Amada Cosidor, adaptació pròpia d'un conte de Jules Seney, sessió on, a través d'un balcó ple de cortines on es passaran per totes les estacions de l'any. El diumenge, a 1:15, al centre, concert vermut amb Eduard Jané, que ha presentat el seu disc Enyoro el teu amor tan dolç. I a les 6 de la tarda, però a la cooperativa a la Sala de Ball, concert del diumenge amb el duet Alma, boleros, cançons típiques catalanes i de tota la vida. Anem a Santa Oliva, ja que el dijous a 9:45 del matí al local cultural es farà la jornada gratuïta Com trobar la teva oportunitat de negoci. Tens alguna idea de negoci? Doncs fes-la realitat. Per tal de participar-hi, cal inscriure's prèviament enviant un correu electrònic a ocupacio@santaoliva.cat o bé al telèfon 977-679-663. Marxem cap al Vendrell, dijous, mercat setmanal del Vendrell, a la Rambla. Hem de mirar a veure si és que ha hagut un canvi. Els dissabtes, mercat setmanal de Coma-ruga. També dissabte, taller altres, cicle de taller per aprendre tècniques de dibuix amb Dolors Escoté i Joaquim Milà. Serà a l'Escola Municipal d'Art Apel·les Espanosa, en horari a les 10 per infants, a 12:15 del migdia per adults. El preu per infants és de 3 euros, per adults de 5 euros, i per tal d'obtenir més informació i inscripcions cal enviar un correu electrònic a art@alvendrell.net. També dissabte, gimnàstica a la platja, tonificació i pilates a les 10 i a 12:15. El preu és d'un euro i les places són limitades a 5 persones. Cal fer reserva prèvia els dilluns per WhatsApp al 670-019-171. També dissabte, concert Camarata 21, un concert de pel·lícula a l'Auditori Pau Casals. A les 8 de la tarda el preu és de 17 euros o 13 euros amb descompte. Cal fer les entrades o cal comprar les entrades a www.temporada.cat. I el diumenge, espectacle familiar Jo vaig amb mi, es farà al Teatre Àngel Guimarà a les 12 del migdia. El preu és de 8 euros o de 6 euros amb descompte. Calafell, recordem que aquest cap de setmana acaba la 20a xatonada de Calafell i també el dimecres a les 6 de la tarda es farà la xerrada i després de l'ESO què. I acabarem tot plegat amb Cunit, ja que aquest dijous a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal Marta Mata es realitzarà la trobada virtual del Cineclub per comentar la pel·lícula Testigo de Cargo de Billy Wilder.
I acabarem a Ràdio Vilafranca, on recollim l'activitat i les propostes lúdiques, culturals, econòmiques i socials que hi haurà aquests propers dies amb el Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. I arrenquem amb propostes culturals, però a més de pes, perquè a partir d'avui i fins al dilluns vinent comença i se celebra la quarta edició del Festival de Filosofia, el Festival del Pensament a Vilafranca del Penedès, el Vilapensa. El tema d'aquest any és el mal. I el festival tindrà lloc des d'avui, com us dèiem, i fins al dilluns que ve, 19 d'abril. L'edició compta amb 17 actes i 20 conferenciants i es vertebra a partir de tres grans eixos: la filosofia, l'Holocaust i la Covid-19. Un mal que es tradueix en problemàtiques socials, econòmiques i morals. El Vilapensa d'aquest any compta amb la presència de ponents d'alt prestigi en el món de la filosofia contemporània. Per exemple, avui mateix arrenca amb la participació del penedesenc Josep Maria Esquirol, Premi Nacional d'Assaig amb la publicació La Resistència Íntima, i també, per exemple, demà dimarts, l'alemany Marcus Gabriel serà l'encarregat de fer la seva conferència. És un filòsof de la Universitat de Bonn i creador del Nou Realisme. O un altre dels participants o de les participants serà divendres amb un debat sobre el malestar social i polític a propòsit de la Covid-19. entre la sociòloga Marta Soler Gallar i l'economista Anna Soler. Els actes principals del Vilapensa són retransmesos en directe per Penedès Televisió i en streaming també per la pàgina web d'aquesta casa, i l'auditori del Vinceum és el plató. Se'n permet l'aforament limitat al públic amb reserva prèvia. Comença, com dèiem, avui mateix amb Josep Maria Esquirol a les 7 d'aquesta tarda. I també aquesta setmana es commemora el 90è aniversari de la proclamació de la República, i a Vilafranca del Penedès Esquerra Republicana organitza dos actes per celebrar-ho: el lliurament del 12è edició dels Premis Salvador Mandares i també una xerrada sobre a càrrec de l'historiador Salvador Campamà. Concretament, aquest any es commemora, com dèiem, els 90 anys de la proclamació de la República, i un dels actes que es durà a terme serà el lliurament de Premi Salvador Mandares. Aquest any el jurat està format per Teresa Terrades, educadora, Salvador Casals, gerent del Casal, Anna Tomàs, mediadora, Marc Izquierdo, directiu del Futbol Club Vilafranca, i Maria Parés, membre de la Comissió d'Inclusió de l'Escola Baltalies. El premi, que aquest any celebra la 12a edició, es lliura aquest 14 d'abril, el mateix dia de la commemoració del 90è aniversari, al claustre de Sant Francesc. I demà dimarts, el dia abans, l'historiador Salvador Campamà farà una xerrada titulada Els darrers dies de la Vilafranca republicana, un acte que tindrà lloc a 8:45 del vespre de demà a la sala Zasí del Casal de Vilafranca. I hem de recordar també que hi ha portes obertes i preinscripcions per al curs 2021-2022 a les llars municipals d'infants de Vilafranca, i que justament aquest dimecres, el dia 14 d'abril, a les 6 de la tarda, hi ha prevista una reunió telemàtica adreçada a totes les famílies que han de presentar la sol·licitud per la preinscripció a les llars d'infants. També altres aspectes d'aquesta setmana que podem destacar-vos són, per exemple, la presentació que farà aquest dimarts l'Ajuntament de Vilafranca dels actes del Dansòmetre 2021. Serà aquest dimarts al matí que el regidor de Cultura, Ricard Fekes, oferirà una roda de premsa per presentar el festival Dansòmetre, que tindrà lloc a finals d'abril i a principis de maig a Vilafranca del Penedès. Més presentacions, per exemple, les que es faran en aquest cas per part del sindicat Comissions Obreres en les seves delegacions del Baix Llobregat, al Penedès, Anoia i Garraf, amb la celebració del tercer congrés d'aquest sindicat en aquesta àrea geogràfica, que tindrà lloc aquest proper dijous 15 d'abril a Vilafranca del Penedès. La reunió se celebra al Casal de Vilafranca i la presentació, l'inici, la inauguració, tindrà lloc a les 9 del matí d'aquest proper dijous. I també el mateix dijous, al matí, a Vilafranca del Penedès, hi haurà, per part de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic i Projecció Exterior de l'Ajuntament de Vilafranca, l'acte de lliurament dels Premis Crea Jove 2021 a la millor idea de negoci i el millor projecte empresarial, presentats per alumnes d'ESO, de batxillerat i de ciències, de cicles formatius, dels centres educatius de la comarca de l'Alt Penedès, que han participat als tallers Crea Jove al llarg del curs escolar. L'acte té lloc a l'Auditori de l'Enològica, al carrer Malià Soler, de Vilafranca, aquest dijous a les 10 del matí. Com que ens estem acostant també a la Diada de Sant Jordi, doncs hi ha diferents presentacions de llibres en el transcurs d'aquesta setmana. No us les citarem totes, perquè n'hi ha unes quantes, però sí la més propera, que té lloc avui, concretament, a les 5 d'aquesta tarda, i al claustre de Sant Francesc se presentarà el poemari inèdit de Francesc Salvà, que va morir justament l'agost d'aquest any passat. El poemari es titula Suite amb gust de mel, i aquest llibre s'ha pogut editar amb la col·laboració dels exalumnes del Petit Príncep de l'Escola Vilarnau, que també aprofiten per presentar la segona edició del llibretó que van fer en homenatge al seu professor de plàstica, que era Francesc Salvà. I finalment també apuntar-vos que es farà una visita comentada a l'exposició de Sergi Bernils, que podem veure aquests dies a Vilafranca del Penedès. Serà concretament aquest dijous 15 d'abril, amb motiu del Dia Mundial de l'Art, que hi haurà en aquest espai del Fòrum Verge Balaguer, a la Rambla de Nostra Senyora de Vilafranca, la possibilitat de conèixer directament per part del seu artista el significat de la seva obra, amb aquesta visita comentada pel mateix Sergi Bernils. Serà a les 7 de la tarda d'aquest dijous.
Gràcies, Josep Maria Soler. Acomiadem aquí aquesta roda d'actualitat que ens permet començar la setmana amb bon peu i saber tot el que s'hi courà a partir d'avui i fins diumenge. Són 9:45. Això vol dir que arriben les notícies en clau Alt i Baix Penedès.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia. Tot seguit us oferim un breu repàs a l'actualitat penedesenca, a les notícies del Penedès en xarxa. Us parla Goretti Martínez. Mor un noi apunyalat al carrer a Gelida. Un noi va morir aquest dissabte a Gelida després de ser apunyalat. El succés, que va tenir lloc a la tarda, és el segon apunyalament mortal en 24 hores a Catalunya després del de divendres a Terrassa. Segons informaven els Mossos d'Esquadra en un comunicat, van rebre l'avís cap a 6:45 de la tarda que una persona havia estat ferida a la via pública i es van activar els agents i el sistema d'emergències mèdiques que van localitzar el jove però que no el van poder salvar. El jutjat d'instrucció de Guàrdia de Vilafranca ha decretat el secret d'actuacions i els Mossos s'han fet càrrec de la investigació. I també us hem d'explicar que ha mort el conductor d'un totterreny en un nou accident a la carretera del Pantà de Foix. El conductor d'un totterreny moria aquest dissabte al migdia en accidentar-se a Castellet i la Gornal, segons informava el Servei Català del Trànsit. L'avís del sinistre es rebia a la 1:33 del migdia, al quilòmetre 3,6 de la BV-2116, a tocar del veïnat de Clariana i del Pantà de Foix. Per causes que encara s'estan investigant, el vehicle va sortir de la carretera i l'accident va provocar la mort del conductor i únic ocupant, un home de 34 anys i veí de Cubelles. Arran de la incidència es van activar 4 patrulles dels Mossos, 5 dotacions de bombers, 2 ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del SEM. Amb aquesta víctima són 21 les persones que han mort en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya. A presó el piròman d'Albinyana per provocar 4 incendis i per temptativa d'homicidi. Entre el 24 de febrer i el 15 de març, al carrer Alfàbrega, dins l'urbanització Molí del Blanquillo del municipi d'Albinyana, es va veure submergit en un seguit de greus incidents. El passat 6 d'abril va concloure la investigació amb la detenció al Vendrell del presumpte autor d'aquests fets delictius, un home de 30 anys, de nacionalitat marroquina i veí d'Albinyana, com a presumpte autor d'una temptativa d'homicidi. Homicidi, 4 delictes d'incendi, un delicte menys greu d'amenaces i un robatori amb força. El detingut va passar a disposició judicial davant del jutjat en funcions de guàrdia del Vendrell i el jutge va decretar el seu ingrés a presó. I acabem explicant-vos que el 95% de la població de més de 80 anys del Penedès rural ha rebut almenys la primera dosi de la vacuna. Entre un 90 i un 95% de la població més gran de 80 anys, les persones dependents i les que són ateses a domicili de l'àrea bàsica de salut del Penedès rural han rebut com a mínim la primera dosi de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19. Un 40% d'aquestes persones ja ha rebut les dues dosis. En total són unes 1.720 persones i fins al moment s'han subministrat unes 2.500 dosis. La BS del Penedès Rural consta de 20 municipis i s'estructura en 24 consultoris locals i un CAP. La dispersió territorial complica la distribució de les vacunes, per això, en una primera fase, la campanya de vacunació es va centralitzar al CAP de Santa Margarida i els Monjos, on les persones majors de 80 anys que s'hi podien desplaçar eren citades per rebre la vacuna. A mesura que van arribar més dosis, els professionals van triplicar la seva capacitat de vacunació i van començar a administrar-les en altres punts. En alguns municipis, la població major de 80 anys ja ha estat vacunada i s'ha començat a vacunar la setmana passada ja la gent d'entre 79 i 70 anys. A Sant Martí Sarroca, per exemple, ja va concloure la setmana passada la vacunació dels majors de 80. Aquest dimecres se subministraven les darreres dosis a la sala polivalent que havia estat cedida per l'Ajuntament i habilitada com a punt de vacunació. La directora de l'ABS del Penedès Rural, la doctora Sara Freixedes, explica que tota la població més gran de 70 anys està rebent la vacuna de Pfizer i que no presenta efectes secundaris rellevants en general.
Penedès en xarxa.
Passen 7 minuts de 9:45.
Els esports.
Després d'explicar-vos com es presenta, aquesta setmana obrim ara la plana esportiva, un clàssic dels dilluns, marcadors, cròniques i també mirem aquesta propera jornada. Eli Jiménez, explica'ns.
Doncs, com bé dius, repassem ara el que ha donat de si el cap de setmana. Uns dies, la veritat és que molt marcat, sobretot per la disputa de la primera fase de la Lliga Europea d'Hoqueis Patins, que es disputava aquest cap de setmana des de divendres i fins diumenge a Portugal, i on hi teníem, de fet, representació penedesenca de la mà del Noia. Recordem que la disputaven 9 equips emparellats en 3 grups. Al grup A hi teníem el Noia, el Barcelos i el Porto. Al B, a Reus, Sporting i Oliveirense, mentre que al grup C teníem a Barça, Liceo i Benfica. Es classificava el primer de cada grup i el millor segon per a la Final Four, que es disputarà el 15 i 16 de maig també a Portugal. Doncs bé, enguany la Final Four, i després de molts anys, es queda sense representació catalana, ja que els 4 equips classificats són portuguesos. Són el Porto, l'Sporting, el Benfica i l'Oliveirense. El Porto com a millor del grup A, l'Sporting com a millor del grup B i el Benfica com a millor del grup C, mentre que l'Oliveirense va ser el millor segon classificat. Destaquem sobretot la tasca intachable del Noia, que divendres va caure amb el cap ben alt davant el Porto per 7-4 en un partit on els de la capital del Cava van aconseguir, de fet, liderar durant molts minuts al marcador i a la pista. Es van poder veure una imatge espectacular del Noia amb un Polman Rubia que, sens dubte, ha estat la sensació d'aquesta primera fase del campionat. El segon partit del Noia va ser dissabte amb el Barcelos, i on els roig i negres van rascar un empat a 5 amb regust de victòria, perquè, com amb el Porto, van aconseguir portar les regnes del partit i del marcador durant molts minuts. Res a retreure, doncs, a un equip que va demostrar valentia, verticalitat i que encara té molt a dir en aquest final de l'Hockey Lliga. Repassem, si us sembla, els resultats d'aquesta competició. Divendres, en el partit entre el Porto i el Noia, 7-4. Després va haver un Sporting 5, Reus 3. I després un Barça 2, Deportivo Liceo 2. Els tres partits de dissabte, Noia 5, Barcelos 5. Reus 1, Oliveirense 5. I Liceo 2, Benfica 7, mentre que els 3 que es jugaven ahir, Barcelos 3, Porto 3, Oliveirense 6, Sporting 6, Benfica 6, Barça 2. I encara en hoquei patins i competició europea, ara ja sí a banda, el Vendrell ha aprofitat el cap de setmana per recuperar la 22a jornada de l'Hockey Lliga. Lourdes Meronyó, Domenys Ràdio, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs el club d'Esports Vendrell ha partit davant el Palafrugell una de les derrotes més dures de la temporada, després d'anar guanyant per 2-0 fins al minut 43 i veure com els visitants van capgirar el marcador en 3 minuts fatídics que únicament augmentaven l'angoixa d'un conjunt que veu com la zona de descens directe segueix més a prop de la zona de salvació directa, quedant com a únic consol el fet de tenir encara 2 encontres pendents de jugar. Com es preveia, el duel davant el Palafrugell va estar força disputat i equilibrat. Els vendrellencs, que volien deixar els 3 punts al pavelló del club d'esports per allunyar-se de la zona de descens directe i aproximar-se a la permanència sense necessitat de disputar cap promoció, van saltar la pista buscant els 3 punts de forma convincent. L'encontre, sense excessives faltes, no es va desequilibrar fins passat l'equador del primer temps. Concretament va ser en el minut 17 quan una jugada individual de Curro Fernández dins l'àrea va acabar amb Luzón rebutjant la bola per deixar-la als peus d'un Pablo del Río, que va entrar sol al segon pal per endinsar l'esfèric a la porteria barcelonina. Els seguidors roig-i-negres presents al pavelló van celebrar amb contundència una diana que donava provisionalment els 3 punts al de Xavi Ferrer. Es va haver d'esperar la segona meitat per veure com el Vendrell podria ampliar les distàncies. Lluís Ferrer aprofitava un potent i llunyà xut de Gerard Miquel per anotar un 2-0 que donava esperances de deixar el triomf a casa. Era el minut 33, quedaven 17 per al final i els locals ho tenien tot de cara fins que el Palafrugell va despertar. I únicament va necessitar un minut per empatar el duel. Primer va ser Sergi Canet, qui feia el 2-1 en el minut 43, després d'un xut des de la frontal de l'àrea que no va poder aturar Xeda. 60 segons després era Zeshin, qui també realitzava un llançament des de la frontal per empatar. els del Baix Penedès quedaven tocats després d'anar guanyant en gran part del maig i veure com, en la recta final, podien volar tres valuosos punts. El gerro complet d'aigua freda va arribar amb una matova d'Álvaro Xeda. Un xut des de la seva pista de Canet anava a parar a un Álvaro Xeda que no va poder aturar la bola i va veure com, tot i tocar l'esfèric, aquest s'introduïa dins la seva porteria. La Diana va deixar tocat un Vendrell que va intentar l'empat, però que no va poder-ho aconseguir. Del Río va disposar d'una falta directa en el darrer minut de partit, però el jove jugador cedit pel Reus Deportiu es va fer un embolic a l'hora d'encarar Xeda. Amb aquest marcador, el Vendrell queda a la dotzena plaça amb 22 punts, la mateixa puntuació que a la zona de descens i a 8 de la zona de permanència directa. La pròxima citada del Vendrell serà el dissabte vinent, a 8:15 de la tarda, visitant el Noia, Eli, en la jornada 26a de l'Hockey Lliga.
Efectivament, tindrem aquest cap de setmana aquest derbi penedesenc a l'Ateneu de Sant Sadurní i estarem, òbviament, molt pendents d'aquesta 26a jornada a l'Hockey Lliga. I Lourdes i el Vendrell sí que recuperava jornada aquest cap de setmana, però el Calafell que ha aprofitat per descansar i per preparar-se pel proper enfrontament.
Doncs sí, la veritat és que porta 3 setmanes sense cap partit de l'Hockey Lliga i aquest dissabte doncs es veurà les cares amb el Lloret i és que el rebrà a casa, és a dir, el podrem veure aquí a Calafell i un Lloret que es troba just per sota del Calafell i només amb 7 punts de diferència. I recordem doncs que el Calafell es troba desè a la taula classificatòria amb 30 punts i fora, en principi, de la zona de descens.
Moltíssimes gràcies, Lourdes i Jan, l'Hockey Lliga Plata Nord. El digitècnic Vilafranca es va imposar amb contundència aquest cap de setmana al Companyia de Maria. Tito Boada, Ràdio Vilafranca, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Un digitècnic Vilafranca, si més no, va fer els deures. Tot i que el resultat contundent de 6-2 no es va cimentar fins a la segona part. La primera guanyava 2-0, però va empatar el conjunt gallec a 2-2. A la mitja part 4-2 i a la segona sí que ja va ser pràcticament un festival de control. Els marcadors de la jornada, Capellà de 7, Sant Cugat 4, per al Sant Cugat. Areces 2, Dominicos 3, Digitècnic Vilafranca 6, Companyia de Maria 2, Sant Just 4, Liceu 1 i Manlleu 6, Tordera 4. La classificació la continua encapçalant el Manlleu amb 42 punts. Segon, és el conjunt vilafranquí amb 40, amb 38 el Sant Just. I atenció, que amb aquesta derrota el Sant Cugat pràcticament diu adeu a totes les opcions. I repassem, si més no, la propera jornada. El digitècnic Vilafranca jugarà a la pista del Liceu i va empatar el Manlleu fa 3 setmanes. I el conjunt del Manlleu i el conjunt del Sant Cugat jugarà a la pista del Dominicos. Fa 3 setmanes i va perdre el digitècnic Vilafranca. Per tant, queden 3 jornades i tot per decidir.
Interessantíssim final de competició i obrim ara la finestra futbolística. I Tito, explica'ns com li van anar les coses al Vilafranca.
Doncs bé, molt malament. El Vilafranca debutava en aquesta segona fase de promoció d'ascens i va perdre per 0-3 davant el Girona, un equip jove i que va aprofitar les ocasions de gol. Un Vilafranca que és el primer partit que perd el municipal aquesta temporada. En aquesta mini-lliga, Girona, Europa 1, Granollers 0 i Terrassa 2, Cerdanyola 1. Ara mateix el líder és el conjunt de l'Europa, amb 47 punts, amb 40 Girona i Cerdanyola, amb 40 també el Vilafranca, 38 pel Terrassa i 33 pel Granollers. Els dos primers pugen, 4-5. 3, 4, 5 i 6, encara tindran l'opció de l'ascens mitjançant la promoció.
I Tito, ahir es presentava el llibre del centenari de la Granada, oi?
Així és, ahir es va presentar a la Granada el llibre del centenari escrit pel periodista Roger Vives i que, de fet, dona el tret de sortida a uns actes que es tenien que celebrar l'any passat, però que pel coronavirus, doncs, es van ajornar. Escoltem aquesta entrevista que li feia el nostre company Eric Guijarro a l'autor del llibre Roger Vives ahir la tarda.
Bé, molts ànims, perquè és el primer acte i d'alguna manera és com l'inici de tot. I bé, també amb la situació que vivim, que tot costa per culpa de la pandèmia, doncs fa bastanta il·lusió.
Bueno, què està previst per aquesta tarda? Dins de l'acte, què fareu?
m'explicar una mica el llibre, què hi pot trobar la gent i com ho pot trobar, com està estructurat, i després explicar una mica doncs, el procés de creació del llibre, doncs, com ha anat doncs, des del principi fins que s'ha pogut publicar.
Celebració del centenari que bueno, no està exempta de dificultats, tenint en compte tot el període actual, però que teniu previst, si la situació millora, i esperem que sí, de cara a l'estiu sobretot, centrar els actes, coincidint també amb la Festa Major, no?
Sí. Bé, per la Festa Major presentarem la samarreta del centenari i a més el programa definitiu d'actes, i la idea és acabar el Sant Jordi de l'any que ve, que també és una data significativa perquè farà 100 anys d'un partit en concret que sí que tenim datat, i esperem que llavors ja puguem fer els actes més multitudinaris, com partits de veterans, sopars i aquestes coses.
Pel que fa al llibre, fer-me 5 cèntims, què es pot trobar dins d'aquest llibre?
Bé, es pot trobar tota la història del club, que són 100 anys, però realment no hi ha hagut activitat continuada durant 100 anys, perquè hi ha hagut 3 vegades que s'ha aturat, tot i que ara ja en fa quasi 50 doncs, que està en funcionament sense parar. Es pot trobar quasi tots els resultats oficials de la història del club, que són 1.664, doncs hi ha 1.663, en falta un, més 2 partits que no està demostrat ni que juguessin ni que no, i una mica de tot, doncs, bueno, això és en quant al primer equip, però a part del primer equip sènior també hi ha el sènior femení, que l'hem tingut 4 anys, tot i que ara no té activitat, i també sobre la Granada B, i després, doncs, futbol base, el palmarès del club, els presidents, les juntes directives que coneixem, perquè totes, per desgràcia, no es conserven de totes, on estaven els camps de la Granada ubicats, perquè n'hi havia 7, i els hem pogut ubicar, i a un mapa doncs, estan tots identificats, i bé, una mica doncs, la idea global del que ha estat el club durant 100 anys.
Tasca àrdua, imagino, la de recuperar totes aquestes dades. Fa un temps ja ens vam fer eco d'aquesta recuperació dels resultats. Sí. Encara segueix resistint aquest partit?
Sí, bueno, és un partit contra el Pla, que sabem que vam empatar, però no sabem el resultat. I 2 partits contra l'Atlético Villanueva, dels anys 50, que aquests realment no sabem tant, ni si s'ha jugat ni si no. No hem pogut acabar d'aclarir-ho. I tot i que en el llibre no es pugui aclarir, esperem que tard o d'hora doncs, sí que que es pugui saber, com a mínim.
En l'acte de presentació, que tindrà la presència, si no m'equivoco, del Joan Puquí, finalment, sí? Bueno, una mica, com va néixer aquesta col·laboració, podríem dir, de dir, escolta, passa't per aquí i fes-nos un cop de mà.
Bé, el Joan Puquí, que és un periodista de Mundo Deportivo i col·laborador d'altres mitjans, viu a la Granada des de fa 2 o 3 anys, i el seu fill havia estat al club, o sigui, ja tenia un cert vincle, i a l'hora de buscar un presentador, doncs, ja que és periodista, viu a la Granada, doncs, ens va semblar indicat i ell va acceptar i estem agraïts.
Bé, Roger Vives, un llibre del centenari que està a la venda per només 20 euros. Per tant, si voleu tenir una mica d'història important del futbol penedesenc, la teniu a l'abast.
Moltíssimes gràcies, Tito, i la resta de la jornada futbolística penedesenca, com sempre, ens l'ha dut company Armand Beneito des de Canal 20. Armand, molt bon dia.
Molt bon dia, Eli. Doncs repassem els marcadors del cap de setmana. Comencem amb aquest torneig de segona catalana que s'està fent al grup 6è, amb la derrota del Moja al camp del Sant Mauro per 3-1. L'equip del Moja, juntament amb la Fundació Leti Vilafranca, estan en aquest grup. Tots dos tenen 3 punts. Un grup, doncs, amb el Sant Mauro líder amb 6 i la resta d'equips amb 3 punts. El proper cap de setmana la Fundació jugarà precisament al camp del Sant Mauro. El Moja rebrà la visita dels Sitges. Tercera catalana, grup 12è, grup de l'Alt Penedès, Les Cabanyes 0, Vilanova del Camí 1, Sitges B 4, l'Almúnia 0, Torrellenc 1, la Granada 0, amb el derbi penedesenc, i la Pobla de Claramunt 0, Monjo 0 i Masquefa 2, Riu de Villas 4. El Torrellenc és l'equip que està més amunt, és quart a la classificació amb 13 punts, a 3 punts del líder, l'equip del Montserrat d'Igualada, que en té 16. El Riu de Villas és 6è amb 12 punts, l'Almúnia 9è amb 7, Monjos i les Cabanyes tenen 5 punts, desens i onzens respectivament, i la Granada és 14è amb 4 punts. El proper cap de setmana tenim 2 derbis penedesencs, l'Almúnia Torrellenc i la Granada Les Cabanyes. El Riu de Villas rep el Piera i els Monjos l'equip del Masquefa. El grup del Baix Penedès, grup tercer de tercera catalana, base 2012 Pallaresos 2, Vendrell 1, Valls Atlètic 2, Segur 0, l'Arbós 4, Piera 2, Pla de Santa Maria 5, el Calafell 3, Torreforta 1, Llorenç 3, Segur Atlètic 2, Torredembarra 2, i el derbi del Baix Penedès el van portar clarament el Sant Jaume dels Domenys al camp de la Joventut Bisbalenca per 2-9. El Segur és el líder amb 15 punts, seguit de l'Arbós en 12, que és quart, en aquest cas. El Sant Jaume dels Domenys és 8è amb 7, Vendrell i Llorenç 11è i 12è amb 6 punts, 4 punts pel Segur Atlètic 14è, el Calafell és 16è amb 4 i a la Joventut Bisbalenca és el cué de moment amb 3 punts. El proper cap de setmana tenim un derbi del Baix Penedès, Segur a l'Arbós, la resta de partits, Calafell, base 2012, Pallaresos, Llorenç, Pla, Santa Maria, Sant Jaume dels Domenys, Torreforta, Vendrell, Sant Salvador, Alcover, Segur Atlètic i Torredembarra, Joventut Bisbalenca. Passem a la quarta catalana, grup de Z. Per fi, doncs, va haver més partits que no pas el del Molanta, que era l'únic equip que de moment jugava, i precisament aquest cap de setmana s'ha tingut que ajornar el partit. Un cas de coronavirus amb l'equip de l'Hortonenc, que va ser el rival a l'anterior jornada del Molanta, ha fet que se suspengués el Molanta Quintinenc i també, evidentment, l'Hortonenc Base Espirall i les Clotes. Es van jugar 3 partits, Pla del Penedès 3, Avinyonet 3, Mediona 1, Martinenca 2 i Sant Sadurní 1, Can Cartró 2. El Can Cartró amb 6 punts és el líder, seguit de Martinenca amb 4, Base Espirall i les Clotes i Sant Sadurní en tenen 3, Pla del Penedès i Sant Pere Molanta 2, Hortonenc, Quintinenc i Avinyonet un punt, i Mediona i Cubelles i Mediona doncs no ha puntuat. L'equip el proper cap de setmana, imaginem que el partit en Can Cartró Hortonenc també se tindrà que suspendre, i també, en aquest cas, el del Sant Pere Molanta, però com el Sant Pere Molanta descansa, doncs no hi ha cap problema. Els partits que sí que s'hi jugarem, esperem, Bas Espirall i les Clotes, Pla del Penedès, Martinenca, Sant Sadurní i Quintinenc, Mediona. El grup del Baix Penedès, grup 24, Cunit 1, Constantí B2, Segur B3, Perafort 2. El Segur B té 7 punts, és segon, el Cunit és quart amb 3. El proper cap de setmana l'equip del Segur B descansa i el Cunit jugarà al camp del Perafort. I passem al futbol femení. Fundació Atlètic Vilafranca 2, Cerdanyola 1, victòria de les vilafranquines, el preferent grup primer, que sumen el 12 punt de la temporada i són vuitenes a la classificació. El proper cap de setmana, desplaçament complicat al camp del líder, el Fontsant de Fatjó, que de moment ho ha guanyat tot, 7 de 7. I a la segona divisió femenina, grup primer, derrota i amb golejada dels dos equips, amb representació penedesenca, Riudoms B 7, Sant Oliva 0 i Subirats 1, Cambrils 8. El Subirats és 6è amb 4 punts, el Sant Oliva de moment encara no s'ha estrenat. El proper cap de setmana el Sant Oliva rep el Cubelles i el Subirats es desplaça al camp del Riudoms B.
I una setmana més ens acomiadem amb el bàsquet, oi, Armand?
Doncs així és, repassem els marcadors del món del bàsquet. Primera catalana, victòria dels Monjos de 10, 58-68 davant el Samà de Vilanova. Els Monjos suma la segona victòria de la derrota, amb una derrota, segona victòria de la temporada, 2-1 pels Monjos, que és segon a la classificació. Els Monjos rebrà la visita del bàsquet Samà de Vilanova el proper diumenge. A la categoria segona catalana, Casal 73, bàsquet pretenc 62 i Viladecans 63, Vendrell 66. El Casal i el Vendrell, tots dos, tenen 2 victòries i una derrota, són segons i tercers a la classificació. Els vendrellencs rebran el Viladecans, el Casal es desplaçarà a la pista del bàsquet pretenc. Tercera catalana, Gelida 66, Aigües del Prat 74. El Gelida és quart amb una victòria i 2 derrotes i el proper cap de setmana jugarà precisament a la pista del Club Bàsquet Prat. A la tercera catalana, el Vendrell 2 no va jugar, el Vendrell B és segon a la classificació, de moment amb 2 victòries i 2 derrotes i també descansarà la propera jornada. Categoria sènior A, amb derrota del bàsquet Sant Sadurní a la pista del Club Bàsquet Cubella 63-55. El bàsquet Sant Sadurní, de moment, una victòria i 2 derrotes, són quarts i rebran l'equip del bàsquet Cubelles el proper cap de setmana. A la categoria sènior A, l'Arbós, que guanyava de 2, 58-56 davant el Club Basquetbol Constantí. El Calafell, que perdia de 10 a casa, 54-64 davant del Alcover. El Calafell B és tercer, però no ha guanyat cap partit, amb 3 derrotes. I l'equip de l'Arbós, de moment, només ha jugat un partit i és cué de la classificació, amb una derrota. El Calafell B jugarà a la pista del Club Bàsquet Alcover, el Bàsquet Arbós, davant del Constantí, a la seva pista, a la pista del Constantí. Categoria sènior A masculí, l'Arbós, que jugava a la pista del bàsquet Baix Gallà, amb derrota 62-54. No jugava el partit Bellvei TBC i el Calafell descansava. L'Arbós té una victòria i una derrota, el Bellvei una victòria i una derrota, i el Calafell ha perdut els dos partits que ha jugat. L'Arbós rebava el bàsquet Gallà, el Bellvei jugarà a la pista del TBC i el Calafell descansa la propera jornada. Categoria sènior B masculí, el Casal, que perdia 59-53 a la pista del Llívia Puigcerdà, el Casal Negre, que suma la segona derrota de la temporada amb una victòria. Segon, i el proper cap de setmana rebran precisament a l'equip del Llívia Puigcerdà. A la categoria sots 25, el Casal Vermell, que guanyava 59-81 a la pista del Club Natació del Club Nou Bàsquet Vilanova. El Casal és el líder amb 3 victòries en 3 partits i rebran el pavelló Joan Marquès l'equip vilanoví el proper cap de setmana. Sots 21, Cunit 67, Sant Climent 52. El Cunit, que suma la tercera victòria en 3 partits i jugarà a la pista del Sant Climent el proper cap de setmana. En categoria femenina, nova victòria del Xamba, 28-63 davant el bàsquet pretenc. 3 de 3 per les xambistes, que jugaran davant l'equip del Prat el proper cap de setmana. També segona catalana, en aquest cas grup primer, Vendrell 43, Torreforta 32. Els vendrellenques són terceres amb una victòria en un partit i jugaran davant del Torreforta el proper cap de setmana. Hi ha la categoria Teta Sènior, femenina, el Xamba B, que perdia de 45-52 davant el Vilanova, i el Sant Sadurní també perdia 57-47 a la pista del Samà de Vilanova. Dues derrotes, doncs, pels dos equips que s'estrenaven aquest cap de setmana. El Sant Sadurní rebrà el bàsquet Samà Vilanova i el Xamba B jugarà davant el Club Nou Bàsquet Vilanova la propera jornada. Victòria, nova victòria del Castellví davant l'Abrera a les categories sots 25, 90-33. Tercera victòria en 3 partits. Jugaran a la pista també de l'Abrera el proper cap de setmana. I, per acabar, a la categoria sots 21 descansava l'equip del Xamba, el Xamba, que té una victòria i una derrota, i també li toca descansar la propera jornada.
Gràcies, Armand Beneito. Posem aquí un punt i seguit perquè els esports tornaran al programa divendres al matí. Ara és qüestió de segons que arribem a les 10, butlletí de notícies, una breu pausa i seguim parlant de les xarxes i de l'ús que en fan els nostres fills.